Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Hola, oients, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0, edició diumenge, un dia ideal per descansar i també per continuar aprenent de moltes maneres, llegint, escoltant un podcast, veient una pel·lícula o conversant, també, o escoltant, també, per què no, el Revolució. Sí, com sigui, cal fer cas al gran Leonardo da Vinci, que va dir que aprendre no esgota mai la ment, o sigui que no us volem esgotar, sinó proposar tres motius perquè us quedeu escoltant-nos. Motiu número 1. Avui parlarem amb el neurobiòleg David Bueno sobre un problema cada vegada més greu, el mal que fa l'abús de les pantalles, sobretot entre els més joves. Com afecta aquest consum excessiu? Fins a quina edat no hi haurien de tenir accés? Avui una conversa segur que molt i molt interessant i també molt necessària. Motiu número 2. Sabeu el que és una empresa data-driven? Per sortir de dubtes, no us perdeu la secció que farem avui amb la dona TIC, Laura Gil. I motiu número 3. Acabarem el programa coneixent una sèrie d'iniciatives que ha posat en marxa el Centre Tecnològic d'Eurecat de Catalunya, les anomenades iniciatives singulars. En què consisteixen? Ho sabrem avui. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Escoltar de tant en tant científics com el David Bueno, jo diria que és imprescindible en un món que va tan de pressa, però no sabem ben bé cap a on. Necessitem gent que sàpiga explicar-nos com som i com funcionem, i que ens ho expliqui de manera entenedora, amb arguments demostrats per la ciència, amb menys gurús il·luminats i més Davids Buenos, segurament tots tocaríem més de peus a terra. Benvingut, David Bueno.
Hola, què tal?
Reies, amb aquesta presentació.
Bueno, això dels gurus m'ha fet gràcia. Sobretot pensava en els meus fills, que són joves, i que a vegades em diuen, papa, tu t'ho inventes tot. Tu ets un xerraire. Però, clar, lògicament, bueno, suposo que ho diuen de broma.
Clar. A vegades els fills, no?, són les persones més crítiques, amb els pares. Però bé, el David és una persona contrastada, que sempre doncs parlem amb ell de temes interessants, i l'altre dia parlant amb l'equip del programa va sortir el tema dels fasters, oients. Atenció a aquesta paraula, fasters. I van dir, això n'hem de parlar amb el David Bueno. Em diries com els anomenem, els fasters, avui en dia? La gent que ho escolta tot molt ràpid, que ho veu tot molt ràpid, són gent, deixeu-me explicar una mica, no, oients, que escolten els missatges de WhatsApp, o els podcasts, o fins i tot veuen sèries que fan servir l'opció d'anar a 1,5 o 2 vegades més ràpid, i no són un ni dos, hi ha moltíssima gent que ho fa, i cada vegada gent més jove, no, David?
Doncs sí, sembla que sí, totes les algunes enquestes que s'han fet, que és una cosa molt recent, no hi ha gaires estudis científics de quines conseqüències pot tenir això, però les enquestes indiquen que sí. De fet, una mica ho fem tots. Jo, per exemple, els WhatsApps, molts dels missatges de veu els escolto 1,5.
Sí, si et deixa algú una, no, una veu de 3 minuts, 4 minuts, que dius, la vull escoltar ràpid, no?
Sí. Les sèries no. Seria incapaç de veure una sèrie ni a 1,5, perquè em perdria els detalls.
Clar. Però és que la gent que ho fa, i ho fa la gent jove, és com una certa ansietat, no? De vinga, vull veure coses, vull veure-ho ràpid, no? I el nostre cervell, tu que coneixes molt bé el nostre cervell, està preparat per escoltar missatges o veure sèries a 1,5?
A veure, preparat sí, perquè s'hi adapta. Una altra cosa és que entreu d'això. El principal problema és que els joves, els infants, adolescents i joves, han nascut en una societat que cada vegada va més accelerada. No és culpa d'ells, és culpa nostra, dels adults, que hem generat una societat que cada vegada va més accelerada. Quan jo era jove dèiem, això ho volen per ahir, parlant dels nostres mestres, per exemple. Ara no ho volem per ahir, ho volem per abans d'ahir. Sembla que tot hagi de ser ràpid, que si no fas una cosa avui ja no la podràs fer mai en la teva vida, quan la vida és més llarga que mai. I això ho porten, doncs, en aquest terreny. Simplement, sembla que estar-te 2 hores mirant una pel·lícula sigui una pèrdua de temps, perquè no has pogut fer no sé quantes coses més pel camí. És un símptoma d'estrès, és un símptoma d'ansietat, que al mateix temps genera estrès i ansietat. És un cercle viciós que es va retroalimentant.
Ja, clar. Estrès, ansietat, cada vegada volen veure, com dius, les coses més ràpid. També estan acostumats a una xarxa social, que és el TikTok, que recordem que ofereix continguts en 2 minuts, no en 1 minut, no, el vídeo. Això és que també s'estan acostumant a aquesta xarxa i tot ho volen veure així de ràpid.
Sí, sí, sí. I estar-te molta estona amb una cosa és com perdre el temps. De fet, això sí que hi ha estudis, hi ha de molt, molt, molt seriosos, amb mostres de gent molt àmplia, que es veu que la capacitat de focalitzar l'atenció en un tema dels adolescents i joves, molt joves d'ara, ha disminuït. Ha disminuït perquè tot va massa ràpid. L'atenció és un recurs limitat del cervell, consumeix molta energia i no podem estar molta, molta estona atents. Es calcula que uns 20 minuts i hem de fer una baixada d'atenció per poder després tornar-la a recuperar. Doncs aquests 20 minuts s'han anat escurçant, simplement perquè tot va tan accelerat que, bueno, més enllà d'uns 5-10 minuts, ja necessiten fer un canvi perquè, si no, perden l'atenció sobre allò que estan fent. La qual cosa, lògicament, té conseqüències per com construïm fins i tot el model de realitat.
Clar. I encara que sigui també a velocitat normal, et pregunto, el nostre cervell pot fer cas a la vegada mirar una sèrie de televisió, respondre un WhatsApp, mirar l'Instagram, perquè això ho fan adults i joves?
A veure, igual que abans, poder-ho fer, ho pot fer. El cervell s'adapta molt fàcilment, és molt obedient, i s'adapta molt fàcilment al que nosaltres li estem proporcionant. El problema és aquesta divisió de l'atenció. Deies, un recurs molt limitat, o la posem tota en una cosa, o si la partim en dos, no és 50% i 50%, és 40 i 40, perquè necessitem un 20% per mantenir l'atenció dividida. I si en fem en tres, ja no és 33, 33 i 33, potser és 25, 25 i 25. I, per tant, decau molt rapidíssimament. Ho podem fer, però tot pitjor.
Per tant, si et dic, David Bueno, els fasters, punts suspensius, què hauríem de fer, no? Quin titular seria pels fasters? Què els hauríem de dir?
Que es prenguin la vida amb més calma.
Per tant, l'home és un ésser social, segons Aristòtil. Que, per cert, també entra a l'examen. Calleu! Segons Aristòtil, sense amics no es pot assolir la eudaimonia. Eudaimonia és una paraula grega que vol dir felicitat. Per Aristòtil, la recerca de la felicitat era la finalitat de la vida. Avui l'hem convertit en una obsessió malaltissa. Ens pensem que és un dret que tenim.
És Merlí a 1,5 de velocitat, gràcies al Santís, el nostre tècnic. Clar, és que no s'entén res. És que jo no entenc com jo es pot mirar així de ràpid. Això està passant, oients.
Sí, 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 sí. Ara, jo he entès aquest trosset, però estava pensant, com això duri massa, em desconnectaré, perquè ja no podré seguir-ho. Clar, si t'entrenes ho pots seguir més temps, però és molt esgotador pel cervell. Per tant, tornem a estar en aquest balanç de dir, ho pots escoltar, però et perds moltes coses i et perds les que vindran perquè hauràs perdut, t'hauràs esgotat aquesta energia.
Clar, no, no, és que jo crec que fa mal de cap, fins i tot. És un tema de salut, eh? És un tema de salut. Bé, una altra dada que volem repassar amb el David Bueno avui al Revolució. 8 de cada 10 nens passen 5 hores davant la pantalla al cap de setmana i entre setmana segur que molts hi estan en temps similar. Quines conseqüències té això en el desenvolupament cerebral dels joves, David?
A veure, que té conseqüències segur. Quines conseqüències tindrà quan siguin adults no ho podem saber perquè hem d'esperar que siguin adults. Ja. Aquestes generacions que han nascut amb el mòbil sota el braç encara no han arribat a l'edat adulta, no? Però el que sí que sabem és que està alterant la seva percepció, per exemple, de les relacions socials. A través de les xarxes socials, les relacions són més lleugeres, menys profundes i més efímeres. Si et canses d'un Instagramer o d'algú que envia Twitters, que ara no sé com s'ha de dir, els missatges de tuit, perquè ara es diu X.
De piulades, no? Les piulades, seguim aquestes. Piulades, sí.
Si et canses d'un, vas a buscar-ne un altre. Per tant, no acabes d'establir uns vincles afectius, emocionals, uns vincles d'amistat o simplement d'una relació professional amb la mateixa profunditat que ho fas de manera personal, on si tens 3 persones al teu costat i en prescindeixes de 2 et quedes sense ningú. Això està alterant aquesta percepció i, per tant, està alterant o alterarà en un futur la mateixa concepció de la societat. El fet d'estar moltes hores també et treu moviment físic. que és molt important, especialment a la infantesa. Sempre ho és, però a la infantesa
s'ha de fer exercici, i en canvi, clar, amb el mòbil tenim, no?, molts nens i nenes sedentaris.
Has de jugar, ni que sigui a terra, jugant amb cotxets, amb construccions o amb el que tu vulguis. Però estàs a terra, t'estàs ajupint, t'estàs aixecant, amb un mòbil estàs assegut, no fas massa cosa més.
Un exemple terrible també és l'accés a la pornografia a edats molt petites. Ho vam veure a TV3. Realment, el servei d'aquests nens i nenes que veuen imatges duríssimes pot arribar a creure que allò és normal, David.
És que creuen que allò és normal. Clar, el cervell no acaba de distingir bé, i menys a la infantesa, què és la realitat física real, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta digital. Si allò és el que surt, i ens ho hem de creure. És que les relacions de parella han de ser així, i és que... És clar, són unes relacions absolutament fictícies. És que és més fals que Hollywood, anava a dir, que les pel·lícules de, no sé, de l'Indiana Jones, no?
Llavors, recomanes el control parental als mòbils, als pares i mares que ens escolten avui?
Jo, per descomptat, sí. Sabent que molts infants saben saltar-se el control parental, també. Per tant, el control parental és necessari, però també és molt necessari abordar aquests temes amb ells. Clar. I fer-ho amb sinceritat, fer-ho amb honestedat, sense vergonya, i no esperar a l'adolescència. Perquè si esperem a l'adolescència ja haurem fet tard.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Anem a fer recomanacions, David Bueno. Ara podríem parlar més ràpid. T'imagines que tu i jo comencéssim a parlar més ràpid?
Jo sóc incapaç de parlar gaire més ràpid.
Ah, no, jo sí que podria parlar més ràpid, David, ara ho estava pensant. A veure, quin consum de pantalla recomanem als pares i mares digitals que escolten el Revolució? Màxim una hora al dia?
Mira, fins als 5, 6, 7 anys no fa falta ni una hora al dia. Que facin el joc tradicional de tota la vida, que si toca no passa res un mòbil.
I de 8 als 15?
Doncs a veure, si és per feina, perquè han de buscar informació per fer els deures, doncs l'estona que els faci falta, però sí, per diversió, jo com a molt diria de 3 quarts a 1 hora al dia.
A quina edat donaries el mòbil als teus fills i filles?
Mira, l'edat que jo els hi vaig donar és quan van començar a anar sols per Barcelona.
Quina edat era?
Doncs estem parlant potser dels 13-14 anys. Sols que no fos només de casa a l'escola, sinó quedar amb els amics, anar al cine, una mica, ja que tenim una tecnologia que ens permet, per si un cas passa alguna cosa que em puguis avisar, doncs va ser l'edat.
L'edat. El gran debat, com ho saps, també, els mòbils, sí o no, les aules, què hi dius? Clar, perquè hi han de ser, no hi han de ser, hi han de ser estones... No, l'altre dia llegia una reflexió, no? És a dir, nosaltres quan ara estic treballant, jo no tinc el mòbil obert mentre estic amb tu, no? O un metge mentre està a una consulta, no? Per tant, què hem de fer? És a dir, els mòbils a l'aula només unes estones en concret, però què fem?
Mira, jo sóc molt antiprohibicions, perquè penso que en algunes persones el genera el neguit de fer-ho encara més. Però el que sí que crec és que el mòbil no pot estar actiu a les aules, perquè hem d'estar fent altres coses, els hem d'ensenyar a fer altres coses. Prohibir el mòbil als centres educatius jo no ho faria, perquè el mòbil forma part de les nostres vides, sinó el centre educatiu queda al marge de la societat, a casa el tenen, al carrer el tenen, doncs el centre educatiu el tenen, però el poden tenir amb una guixeta, amb una caixa, entrem i els posem tots a la caixa. I quan marxem ja els recollirem. I si en algun moment de classe fa falta per consultar alguna cosa, anem, l'agafem, igual que agafaríem un llibre, un estoig o la plastilina, l'utilitzem i el tornem a deixar en aquella caixa. Penso que l'important és que s'acostumin a que el mòbil és molt útil quan fa falta, i quan no fa falta el tenim totalment aparcat, en mode avió.
Per tant, hauríem de regular molt més, no?, el telèfon mòbil del que ho estem fent ara.
Jo penso que la paraula és regular. Prohibir, regular. No. Regular, sí.
Regular, Molt bé. Per cert, t'he de felicitar perquè, com sempre, publiques llibres interessants, en aquest cas amb la Maria Trinques, el llibre Emocions a Dojo, quina aventura. Estàs content d'aquest llibre, veig. D'entrada, no?, les emocions que tu sempre en parles, no?, com les podem definir, neixen al nostre cervell i són necessàries, no?, més que mai, les emocions.
Les emocions són imprescindibles, però com que són preconscients, vulguem o no, les tenim sempre aquí. Moltes emocions, tenim un ventall amplíssim d'emocions. El que és important és reconèixer quin estat emocional tens, viure'l, saber-lo viure, tot, fins i tot, no sé, anava a dir, l'enveja. L'enveja és un estat emocional que, si el sap gestionar bé, és positiu. Uh-huh. Una enveja et permet créixer, perquè agafes el bo d'aquella altra persona. El problema és quan l'enveja el que fa és que perjudiquis aquella altra persona. Per tant, i el que volem fer en aquest llibre, justament, és un llibre pensat per adolescents, preadolescents i adolescents, que aprenguin a descobrir, viure i gestionar correctament les seves emocions.
Quines emocions viuen els adolescents? Clar, les viuen amb més intensitat, no? Tots quan som adolescents, les emocions, no? Les vivim amb una intensitat, no? Però a vegades també tenen aquest estrès crònic o l'ansietat, i també, si hem de parlar d'estadístiques sobre la quantitat de joves que pensen al suïcidi, són esfereïdores. No sé si està pensat també aquest llibre, doncs, per la quantitat de joves que potser no gestionen bé les seves emocions, no?
Està pensat per això. No parla ni de suïcidi, ni de depressió o de trastorns d'aquests més seriosos, perquè si aprenen ja d'abans de l'adolescència a gestionar les seves emocions, les estadístiques serien unes altres. Malauradament, jo penso que no desapareixerien del tot aquests casos, malauradament, però sí que els diminuiríem. Són uns nombres absolutament escandalosos que una societat, jo penso, que no es pot permetre. El que estem vivint actualment, el que estan vivint els joves i els adolescents. Un dels problemes és aquest que dius tu, és aquest estrès. A l'adolescència, l'estrès sempre està una mica més alt que qualsevol altra edat de la vida. Però una societat que els pressiona, que els exigeix, i moltes vegades no els acabem de recolzar prou emocionalment...
Per què no els recolzem, diries?
Perquè d'una banda els exigim molt, de l'altra els deixem molt sols, i de l'altra, és com un triangle, els sobreprotegim. Ja. Els meus fills, que no els toqui ningú. Però espavila't, que ja ets un neguets gran i has de treure molt bones notes o has de fer no sé què, perquè la vida és molt dura i és molt competitiva. I això el genera un buit. On és la gent de la Mediterrània? Mediterrània és una festa, una cançó sense sentir. Mediterrània és la tempesta, Mediterrània el nostre crit. Mediterrània és la tendresa, dures carícies al meu llit. Mediterrània és la certesa, que si em parirem ja si ets dit.
El que està clar, oients, és que durant centenars de milers d'anys d'evolució humana hi ha hagut sempre adolescents, tots hem estat adolescents, però mai fins ara tenien pantalles, tecnologia, que en parlem molt en revolució al seu abast. S'han trobat amb una eina per la qual el seu cervell potser no estava evolucionat. Sí, el David Bueno diu que sempre el cervell s'adapta a tot el que l'envolta, no? Però a vegades, doncs, els joves s'han trobat amb un estrès o amb una ansietat perquè tenen unes altres eines, no?, que nosaltres, els pares, no teníem. I hem de posar-hi horaris, els hem de gestionar, i amb la convivència, no? I a més amb les emocions. Perquè, clar, ensenyar emocions als adolescents, també a molts adults els hauríem d'ensenyar emocions, encara, David Bueno.
Sens dubte, és que ha sigut un dels grans temes que sempre s'ha menystingut. Semblava que tenir emocions era de dèbils, era de covards, quan justament l'emoció és el que ens fa forts. Saber viure les emocions és el que ens fa forts.
Tu, que has escrit aquest llibre, tens clar els adolescents quines són les emocions més intenses que viuen darrerament en la societat actual?
Mira, malauradament, una de les més intenses és la de por.
Por?
Por. Por. Por al futur.
Tenen por al futur.
Els estem plantejant un futur molt negre. Uh-huh. Canvi climàtic, sembla que el món s'acaba, conflictes bèl·lics que sembla que ens afectaran a tots, grans crisis econòmiques de les quals no sabem què en passarà, una intel·ligència artificial que és molt útil, però que potser ens acabarà prenent no sabem massa què de la humanitat. Llavors, els estem plantejant
un futur molt negre. La por és ansietat.
La por genera estrès i l'estrès ansietat. I el problema és que quan no trobem una fugida de la por és l'emoció que ens permet fugir davant d'una amenaça, quan no trobem fugida, l'amígdala, que és la zona del cervell que genera les emocions, canvia la por per ira. La ira...
Ens empadem?
És l'emoció, no, i ens porta cap a l'agressivitat per defensar-nos. I estem veient més que mai esclats de violència, d'agressivitat entre joves.
Déu-n'hi-do, eh? Por, ira... Mira, a mi em recorda, jo no sé si, clar, la meva filla és més jove, treballa al col·legi el monstre de les emocions, el coneixes, no?
Sí.
I parlen de tots aquests monstres, que fins i tot a la nostra època, que anàvem al col·legi, això no passava. Per tant, els hi han parlat més de les emocions que nosaltres, David.
Sí.
Ah, perquè ara diem, val, fem un llibre, no?, que està molt bé, que el recomanem, per parlar de les emocions dels adolescents, però nosaltres no ens en vam parlar de les emocions al col·legi.
No, era un tema d'aquests que, uf, de vegades estaves trist, i per què estàs trist? La tristesa és molt important, és aquella emoció que ens permet recuperar-nos d'un sotrac emocional previ, si no, la resiliència és molt més complexa. Hem de parlar de les emocions. Quan aquestes noves generacions, que ja comencen a parlar d'emocions, arribin a l'edat adulta, veurem si realment aquest és el camí o no. El problema és que no ho sabrem mai fins que no arribin a ser adults.
I abans d'acabar, com sempre, amb els nostres convidats revolucionaris com el David, bueno, volem que passi el test digital amb preguntes i respostes ràpides, val? Ara has de respondre a 1,5, 2, David Bueno. I, per tant, ràpid, d'acord? A veure, ets de trucada telefònica o WhatsApp?
WhatsApp, ara.
Quants grups de WhatsApp tens?
Dotzenes.
Tens telèfon fix a casa?
Sí.
A qui truques des del fix?
Ningú.
Tens un mòbil d'últíssima generació o t'és igual mentre funcioni?
Mitjà.
Si surts de casa i t'has deixat el mòbil, tornes a buscar-lo tant sí com no?
El necessito per entrar al correu electrònic.
A la nit apagues el mòbil o el tens 24 hores encès?
El deixo encès per si cal alguna trucada urgent.
A quanta gent has bloquejat a les xarxes socials l'última setmana?
Ningú.
Et deixaries operar per un robot?
Si ho fa bé, sí.
Pujaries a un cotxe autònom?
Si condueix bé, sí.
Et fa por o pensar on pot arribar la intel·ligència artificial?
No.
Compres per internet?
Sí.
Compres diaris en paper?
Sí.
Tens Spotify?
No.
Amb qui faries un duo abans, amb Quevedo o Bruce Springsteen?
Bruce Springsteen.
Vas a les sales de cinema?
Poc.
Escoltes podcast?
Poc.
Faries turisme espacial?
Sí.
I per acabar ja, eh? Si poguessis viatjar en el temps, et faria més gràcia anar al segle XV o al segle XVI?
Ostres, puc triar el segle XXIV?
Digues, a quin vols anar?
Puc triar el XXIV.
Sí, el segle XXIV. Molt bé, doncs escolta, ha estat molt interessant avui parlar amb el David Bueno sobre els adolescents, sobre les pantalles, el mòbil, un tema de futur que, com sempre, ens agrada conversar. I recomanem molt el teu llibre, Emocions a Dojo, perquè jo crec que el podem recomanar adults i adolescents, també, no?
Sí, sí, és per tothom.
Que a tothom li falta bastant, ja et dic jo, gestionar bé les seves emocions en general.
Tots hem d'aprendre encara.
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Vinga, va, queda't.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Vinga, va, queda't.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Hold on to your time. You brought me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who plays the brain.
Revolució 4.0. Et revoluciones amb nosaltres?
Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear happen.
I ara parlarem d'una idea, el data driven. Segur que molts de vosaltres ara mateix no teniu clar de què parlem. Doncs per sortir de dubtes, no us perdeu els pròxims minuts de Revolució. Data driven, que segur molts oients han dit, data què? Doncs per resoldre aquests dubtes, saludem a la Laura Gil, directora de Transformació Digital. Dadam, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Molt bé, feia dies que no et veia, què tal? I Guillermo Prieto, director de Tecnologies de Informació. Dadam, què tal, benvingut.
Hola, molt bones, gràcies.
De nou al Revolució. Doncs dèiem, data driven. Laura, què és aquest concepte, data driven, o més ben dit, que és una empresa data driven?
Jo penso que data driven és arribar a una maduresa digital en l'ús de les dades, no? I això implica moltes coses, no? Hi ha molts àmbits. Al final, i molt resumidament, i perquè jo crec que s'entén molt fàcil, fins ara utilitzàvem les dades per entendre què havia passat en el passat, no? Que com va anar el mes passat, com van arribar, com vam acabar amb vendes, com hem acabat amb el marge, amb els resultats. I això és una mica més pensant en com utilitzar les dades per veure què passarà en el futur i, sobretot, com poder impactar-lo, no? Com poder canviar-ho. Això requereix, de nou, moltes coses i molts canvis a la companyia. De fet, estem tornant ara a replantejar moltes coses. El concepte de data-driven no és nou d'ara, portem molts anys parlant-ne, però sí que pensem que la intel·ligència artificial ens posa en un nou punt, sobretot amb l'explotació de la IA generativa i moltes coses que estan sortint ara, i sí que ara penso que té més importància que mai.
I tant. I quan parlem de dades, de quines dades, Guillermo, parlem? Poseu-me alguns exemples.
Pues, parlem de tot tipus de dades internes de dintre de la companyia, però també i molt de dades externes. Per posar exemples, un cas una empresa com la nostra, pues, dades de climatologia, dades de vents que hi ha en una ciutat o en una altra, dades sociodemogràfiques de la zona per definir els clients, segmentar-los, etc. Moltíssimes dades. Depèn de d'on estiguis.
Fins i tot per decidir concerts, no? Ho sabem amb temps,
sí,
no?
Clar.
Les dades que fem un concert on hi haurà molt de públic, no?
Clar, imagino. Sí, això impacta doncs, els bars que hi ha per la zona, a la demanda que hi haurà d'aquells bars cap als distribuïdors, hi ha molts...
A ofertes, promocions que pots fer associades...
Clar, perquè els avantatges et dona vols per l'enfocament data-driven, quins serien, no?, aquests avantatges?
Sí, bueno, l'avantatge és que treballar molt bé les dades i tenir moltes dades et pot portar a desenvolupar algun tipus de model o algun tipus de proposta que segurament poden marcar la diferència respecte a la teva competència, perquè és algo que hauràs fet tu, que els altres encara no hauran fet o no hauran vist. I si pensem que tot el que hem fet fins ara era fer els deures, no? La transformació digital és... Bueno, tot això, tothom ha fet el mateix. Aquí no hi ha una gran diferenciació. Ara, amb tot el que puguis fer a partir de tenir aquestes dades ben treballades i ben enfocades, aquí sí que pot marcar la diferència.
Per tant, la diferència, millorar l'experiència de l'usuari, no? La satisfacció del client, no? M'imagino. I exemples, no?, de com afecta a diferents departaments de l'empresa, no? Això, Guillermo?
Sí, perquè al final prenem decisions a tots els departaments de l'empresa i utilitzem dades a tots, i per tant afecta a tots. Hi ha temes, per exemple, de com optimitzes una ruta logística perquè sigui més eficient i reduir costos. Hi ha temes molt més orientats al client, per exemple, com personalitzes l'experiència del client en base a dades. Amazon, Netflix, són exemples de plataformes que es basen molt en les dades per personalitzar-te el que tu vols i que tu consumeixis el seu producte, no? Temes d'innovació, llançament de nous productes en base a dades que reculls de tendències, d'inputs externs, et pot marcar. Tema de com poses preus, les aerolínies canvien el preu live, en base a dades, de quanta demanda hi ha, quanta no. L'any passat vaig anar a Euro Disney amb les meves filles i la cua ràpida d'Euro Disney amb l'aplicació, el preu el pagues per cada atracció i canvia el preu en funció de si hi ha molta cua, si aquell dia el parc està ple o no.
Jo també hi vaig anar, és veritat.
Ostres, és que les dades... Però això ho fan les dades. Si no tens dades, no pots fer. Impossible que tu puguis fer això i dir, no, ara estarà disposat a pagar més, perquè hi ha 2 hores de cua. Li poso.
Clar.
A tot arreu.
Sí, sí, no, cada vegada, doncs, això encara oients, alguns ho sabeu perquè us dediqueu als Montic, altres, doncs, potser no ho coneixeu tant i ho esteu descobrint avui, però les marques comercials funcionen amb nosaltres també ja a partir de dades, tenen moltes dades i, en teoria, volen també millorar la nostra vida. Dic en teoria, algunes ho fan, altres no. Qualsevol empresa pot fer data-driven, sigui de la mida que sigui, o només ho poden fer les grans corporacions?
Qualsevol empresa, perquè al final és un tema més de mentalitat i de com treballes que no de que hagis de tenir grans eines. És tenir en compte de quines dades disposes i que et basis en això per prendre decisions. I això aplica a qualsevol empresa, cadascú al seu nivell, cadascú tindrà les eines que tindrà, però ara el món tecnològic està molt a la base ja de tothom, hi ha opcions de tot tipus. I llavors al final és molt transversal a totes les empreses.
I l'usuari ho sap, no?
Jo crec que... Ho sabem, però no ens enganyem com a usuaris.
Sí, jo aquí penso que a l'usuari, si jo sóc conscient que t'he cedit unes dades, però jo també penso que si jo obtinc de tu una proposta que per mi aporta un valor, a mi no m'importa que tu tinguis les meves dades, perquè sé que em tornen en forma de proposta. Ara, el tema és, quan tu tens les meves dades i en fas un mal ús, o no en fas cap ús, o les vens, m'explico, tot això... Aquí és on pots tenir un problema, no? A nivell d'usuari, jo crec que va molt de tenir una proposta de valor pel consumidor.
A veure, Laura, Gil, explica'ns què cal...
A veure, Laura, Gil.
Què cal fer per ser una empresa data-driven?
Doncs, a veure, cal realment tenir una bona estratègia i saber cap on vas i què és el que vols fer i què és el que vols aconseguir amb aquelles dades. Sempre diem... dades que siguin accionables. La dada per la dada, no, sinó tenir molt clara quina és l'estratègia. Fer un roadmap. En aquest cas, tenim que fer, que planificar quins projectes volem fer, amb quin impacte tenen, sobretot també prioritzar-los i entendre quin és l'impacte real en el negoci que tindran. Això implica un canvi cultural a la companyia, però implica molta formació, perquè tot el que ens ve és nou per l'usuari, pels empleats també, i els hem de formar. Alhora, hem de tenir dades ben estructurades a les companyies, entendre de quina manera i quines tecnologies hem d'utilitzar per captar noves dades de fora, vull dir, i per últim, estar preparat tecnològicament. Vale? Són moltes coses que hem de treballar.
Perquè, Guillermo, quina tecnologia cal?
Pues hi ha un abanic de tecnologies que són necessàries, però bueno, per resumir el principal, eh? Per poder incorporar moltes dades de diferents formats, ja no és el típic de taules d'Excel que et puguis imaginar, sinó de tot tipus, necessites flexibilitat, poder escalar, i això vol dir el núvol, el famós núvol, el tema del cloud, és una tecnologia molt important en aquest sentit. I hi ha els grans proveïdors, Microsoft, Google, Amazon, estan invertint molt per oferir a les seves plataformes cloud no només que puguis pujar moltes dades, sinó que les puguis gestionar, que puguis assegurar que tenen qualitat, que estan complertes, que tenen consistència, qui pot accedir a què. És a dir, tot un conjunt de tecnologia per poder gestionar bé tot el cicle de vida de les dades. I com les explotes, com les veus al final, no? I treus el suc.
Per tant, Laura, allò de que... És que tota la vida s'ha fet així. Doncs pot ser a vegades un problema, no?, a l'hora d'implementar el data...
Això és un problema per moltes coses. No només per ser d'empresa data-driven. Això és un problema per innovar, per avançar, és un problema molt més general, no?, penso.
Clar, perquè, Guillermo, això permet que entre les professions amb més futur hi hagi professionals especialistes en Big Data, no?
I absolutament, futur i present, eh? Aquest any 2023, 6.500 ofertes en aquest àmbit no es cobriran perquè falten professionals. Hi ha molta més demanda que oferta. En el sector tecnològic en general és així, i en el de data en particular encara més.
Mm-hmm. Clar. Per tant, es demanden sobretot, no?, experts en Big Data...
Bueno, científics de dades, que hi ha mil professions ara que han sortit al voltant de tot això.
Sí, el científic de dades, que és el que sap investigar les dades, analitzar-la, veure correlacions, veure oportunitats, temes més tècnics, la tecnologia que hem parlat abans requereix de perfils que l'entenguin i la sàpiguen gestionar. Hi ha molts perfils al voltant d'aquesta temàtica.
Per tant, en resum, doncs tenim, Laura, l'estratègia, tenim la tecnologia, tenim l'equip humà expert i format, tothom convençut, ja ho podem implementar, o queda alguna cosa més?
Les dades. No, és conya i no, eh? De dir, cada vegada pensem que tenim bones dades i quan comences a plantejar-te, a fer models d'aquests, te n'adones que has de fer dos passes enrere, no? Perquè en moltes ocasions ens ha passat que pensem que tenim bones dades de qualitat i realment doncs, hem de retreballar-les, hem de tirar enrere i tenir molt clar què és el que hem de fer amb elles, no? I sobretot tenir bones dades. L'última cosa ja per acabar és que tinguin... O sigui, que és molt important, és busquem impacta en el negoci. Amb la qual cosa és molt important saber com has de prioritzar els projectes i en quins projectes et dediques. No podem fer de tot, amb la qual hem de tenir molt clar per on comencem i quin és l'impacte que estem tenint en el negoci.
Molt bé. Doncs avui nova masterclass també de la Laura Gil, acompanyada amb el Guillem Prieto.
Que em fa molta il·lusió que estigui el Guillermo, perquè ja portem dos sessions venint junts i és una peça molt important amb tot això que estem fent.
Moltes gràcies, il·lusió a mi.
Treballar plegats.
Molt bé, doncs escolta, feu una bona parella, podeu venir quan vulgueu.
Moltes gràcies.
Gràcies a
moltes gràcies.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Comencem a la secció Món 2030. Com serà el món de demà? Parlarem de projectes que comparteixen una paraula que ens agrada i que més rima amb revolució, i es diu innovació. I saludem el Xavi López, director general corporatiu d'Operacions Eurecat. Molt contenta de retrobar-te. Què tal? Com estàs?
Molt bé. Molt content de tornar a estar aquí amb vosaltres i amb tu especialment.
Molt bé, gràcies, Xavier. Eurecat, n'hem parlat sovint al programa. És un centre tecnològic que dona suport a moltes empreses catalanes i de fora. I parlant sempre esteu amb nous projectes, no?, que tenen la innovació com a paraula clau. Tinc entès que esteu també canviant d'estratègia, que són el que en direm iniciatives singulars. Avui també hem parlat d'un altre tema singular, però vosaltres també iniciatives singulars. A veure.
Sí, es pot dir que és una adaptació de la nostra estratègia a la realitat de l'entorn. Últimament, la veritat és que a nivell de societat, a nivell d'empreses, ens enfrontem a uns reptes enormes, colossals, no? I des d'Eurecat vam fer la reflexió de com podíem veritablement generar més impacte en la solució, encara que sigui parcial, aquests reptes, i això ho intentem fer a través d'aquestes que denominem iniciatives singulars.
Avui repassarem alguna d'aquestes. Per exemple, fa poc heu signat un conveni amb la ciutat de Màlaga, amb la Fundació Instituto Ricardo Valle de Innovació, i explica'm per què Màlaga està canviant. És una ciutat que fins ara era coneguda molt pel turisme i s'està convertint en un pol d'atracció d'inversions empresarials i també d'àmbit digital, no?
Sí, 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 sí. La veritat és que, bueno, Eurecat des de sempre, hem tingut la voluntat de participar, d'estar presents en els ecosistemes territorials d'innovació. D'aquí una mica es deriva que Eurecat tingui 11 seus en el territori català, i ara volem extendre aquesta filosofia, aquesta estratègia, també a aquest ecosistema de Màlaga, perquè, com tu molt bé deies, és un ecosistema que s'està conformant, però que té un dinamisme molt rellevant, i volem estar presents i aportar valor complementari al d'altres agents i també intentar connectar ecosistemes, ecosistema de Màlaga amb ecosistema també de Catalunya.
I Màlaga, per què està sent digital, no? És a dir, ja suposo que també és una ciutat amb bon clima, com Barcelona, i que no, hi ha moltes empreses TIC que aposten. Sé, per exemple, els companys de Money, que col·laboren també amb el Revolució, que es troben tenen seu a Màlaga, no? També.
Sí, perquè al final els ecosistemes d'innovació es donen aquesta concentració d'agents quan hi ha determinats agents d'aquest ecosistema que ho estan fent bé. I en aquell territori, tant el Parc Tecnològic de Màlaga com, per exemple, la Universitat de Màlaga, que està generant professionals en aquests àmbits, ho estan fent bé, i això al final atreu empreses que van buscant aquest talent i que van buscant també la connexió amb la universitat, amb altres empreses, etc.
Quins projectes sortiran en aquest cas? Algun exemple que em puguis dir a curt i mitjà termini?
Bueno, ja estem treballant amb alguns projectes, perquè el nostre acord amb Innova IRV, aquest institut que tu deies, té una mica la característica que ells estan molt en contacte permanent amb moltes empreses de diferents sectors d'allà, i el que fan és identificar reptes d'innovació de grups d'empreses, no? I a través d'aquest acord nosaltres podem entrar a oferir solucions a aquests reptes d'aquest conjunt d'empreses. Per exemple, estem començant a treballar amb solucions agrotec, en altres de ciberseguretat, amb temes d'intel·ligència artificial aplicada a entorns industrials i també amb temes d'electrònica.
Molt bé. Si tornem a Catalunya, anem cap a Amposta. Una altra qüestió de casa és el Centre de Resiliència Climàtica a Amposta. Què és exactament i per què servirà aquest Centre de Resiliència Climàtica que tindrà Catalunya?
Aquest és una altra vegada un bon exemple d'aquestes iniciatives singulars, perquè en definitiva és un projecte molt col·legiat. Aquí estan participant la Rovira i Virgili com a universitat, diversos centres de recerca, ONGs també, empreses, i el focus d'aquesta iniciativa és intentar generar solucions tecnològiques per millorar la resiliència climàtica de les empreses i els territoris.
I que s'hagi instal·lat a tocar del Delta de l'Ebre no és casualitat, és per alguna cosa, Xavier?
No, és casualitat. Nosaltres sempre diem que el Delta de l'Ebre és la zona zero del canvi climàtic a Catalunya. També és veritat que aquest projecte té una mica el full de ruta, és anar creant living labs en altres entorns climàtics del país. Catalunya és un país petit, però que en definitiva tenim entorns climàtics molt diferents, i per tant el CRC, el Centre en Resiliència Climàtica, anirà desplegant living labs no només en Posta, que ja el tenim en marxa, sinó també altres zones costaneres, zones d'interior, Pirineus i algun entorn urbà.
I el paper que hi jugareu vosaltres, perquè sé que en el cas de la universitat, no? Rovira i Virgili, doncs està el tema del canvi climàtic preocupa i per tant doncs es demana professionals a la universitat ja que s'estan formant en aquesta matèria, no? En el cas de vosaltres, quina part també hi aportareu?
Nosaltres com a centre tecnològic el que intentem és convertir que a vegades és extremadament complexa, convertir aquest coneixement científic que poden arribar a generar les universitats, els centres públics de recerca, en solucions tecnològiques innovadores. Per posar-te un exemple, estem treballant amb els productors d'arròs del Delta per tal de veure si som capaços d'ajudar-los a minimitzar l'ús de l'aigua, però també minimitzar les seves emissions de metà, però també tot això fent-ho compatible amb que les seves produccions siguin productives. You're beautiful. You're beautiful.
You're beautiful. It's true. Per tant, es tracta d'iniciatives, Xavier, per millorar el planeta, canvi climàtic, té uns efectes terribles i cal plantar-li cara, no? També parleu un tema important, la descarbonització, Xavier.
Sí, també tenim una iniciativa singular, molt interessant, pensem, en l'àmbit de descarbonització industrial. Aquí una altra vegada, iniciativa col·legiada, Universitat Rovira i Virgili, a l'ICIC, que és un centre de recerca públic en tecnologies a químiques de referència internacional. A tota la indústria petroquímica de Tarragona està implicada en aquesta iniciativa i a través d'aquesta iniciativa estem començant a desenvolupar plantes d'escalat preindustrial de solucions tecnològiques que permetin a aquesta indústria reduir les seves emissions.
Molt bé. Per tant, sempre es tracta, no, d'idees o d'iniciatives per anar millorant el nostre planeta gràcies a la tecnologia, Xavier. I una altra iniciativa, en aquest cas lligada a la mobilitat sostenible, que és un tema que ens preocupa i sobretot per la contaminació que tenim a les nostres ciutats. Heu batejat, en aquest cas, amb Batec. Batec, què consisteix?
Sí, que és una unitat conjunta de recerca i d'innovació amb un centre públic de recerca, en aquest cas, que és l'IREC, i que treballem amb tota la cadena de valor de les bateries, a les bateries aplicades a mobilitat elèctrica, però també a l'electrificació d'altres sectors. Aquí s'ha de fer la transició elèctrica en molts sectors industrials i aquesta ha de ser una peça important. I, a més, també és una peça important per generar coneixement i tecnologia pròpia, per no dependre en aquests àmbits que són tan crítics, amb aquestes tecnologies que al final són tan crítiques, no podem dependre de coneixement o de tecnologia que ve de fora.
I me'n recordo que també vam explicar al Revolució TV3, Xavier, la plastrònica per l'interior de vehicles intel·ligents. Te'n recordes com vam explicar?
Sí, per suposat. Aquesta és una altra iniciativa molt interessant i d'alt, com a mínim, potencial impacte.
Molt bé. Doncs, Xavier, moltes gràcies per venir avui al Revolució 4.0 a parlar d'aquestes propostes innovadores en què participeu i contribuïu, doncs, a fer una mica més que Catalunya sigui més sostenible i que el món en general sigui més sostenible. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Amb bus i ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en stick pack sense necessitat d'aigua a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional.
Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona.
Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals.
Últimes places per als màsters amb inici a l'octubre. No et quedis sense. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Watch me dance,
dance the night away. Acabem el programa d'avui i acabem, com sempre, amb una frase avui de la Virginia Rometty, que va ser la CEO del gegant tecnològic IBM, i és aquesta: he après a arriscar-me a fer coses noves. El creixement i la comoditat no poden coexistir. Per pensar-hi, una bona reflexió en aquest món on tanta gent vol aconseguir-ho tot, no?, de la manera més còmoda possible, doncs no. A la vida, doncs, cal també creixement i cal esforç. Fins la setmana que ve, oients. Gràcies, equip, gràcies. Ja sabeu, dissabte i diumenge, sempre programes nous del Revolució.
sail. I wanna live life. I wanna know all about health. I wanna get over here. I wanna be somebody else. I wanna survive. I wanna just think about myself. Just because I tried doesn't mean I'm wrong. Just because I cried doesn't mean I'm not strong. Just because we lie doesn't make it wrong. Just because we cry.
Love me better than
I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Yeah, say things you don't understand. Never will. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can.
Foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem.